Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Nou minuts i seran les 9. La Conselleria de Drets Socials s'ha remengat aquestes darreres setmanes per posar al dia i actualitzar les qüestions que afecten els més vulnerables. Fa 15 dies, per exemple, va presentar un pla per reduir el temps d'espera per resoldre els graus de dependència i discapacitat. Just aquesta setmana s'ha aprovat una amnistia per aquells que van rebre una notificació de deute per unes prestacions que es van pagar erròniament, i també vol millorar en els propers mesos l'acollida de menors. De fet, avui, que també parlem sobre la gent gran, el president Illa va anunciar que es crearia una direcció general per a la gent gran. De totes aquestes qüestions i d'altres temes d'actualitat, avui en volem parlar amb la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos als estudis de Ràdio Estel.
Molt bon dia, és un plaer estar aquí amb vosaltres.
Fa uns dies coneixíem aquestes dades de la qüestió de la dependència, del fet de que es tarda molt de temps, es tarda gairebé un any, més d'un any, en conèixer el grau de dependència i, per tant, poder rebre les ajudes. Quin impacte té això en la gent, en les famílies que estan en aquesta situació?
Bé, doncs l'espera és molt dilatada, no? Estem parlant en terme mig, fins i tot un any per la discapacitat, 326 dies per la dependència. Jo crec que l'impacte d'una espera tan llarga és realment, doncs, descoratjadora, no? Quan, de fet, hi ha persones que es plantegen, no?, demanar-ho, i quan se n'adonen del temps que es triga, no?, és realment una mica desesperant, no? Per això és una prioritat ser més àgils, ser més eficients i aconseguir reduir-ho.
Clar, una cosa que ens va sorprendre quan es va conèixer la situació i aquest temps d'espera és que, per exemple, hi ha molts d'aquests tràmits que es fan manualment el 2024. Clar, com pot ser que encara hi hagi aquesta situació en una qüestió de drets socials?
Doncs és una bona pregunta i jo tampoc, sincerament, m'ho explico, el grau de precarietat digital de moltes de les estructures del Departament de Drets Socials, i això és una qüestió que volem canviar de dalt a baix, perquè sembla que un sistema informàtic, no?, sona com molt tècnic, però al final el que es trasllada és precisament en això, en que els tràmits per la ciutadania siguin ràpids, siguin àgils, i que tendim a destinar els recursos humans de la Generalitat, de les àrees bàsiques de serveis socials, al que realment necessiten fer, que és atendre les persones i estar amb elles. Llavors, és cabdal tenir unes infraestructures digitals del segle XXI i, com deies, ja estem pràcticament al 2025.
Aquesta és una de les prioritats del seu departament, digitalitzar tota aquesta gestió perquè tota aquesta situació sigui molt més àgil?
Sí, és una prioritat no només per l'àmbit de la dependència i discapacitat, també a l'àmbit de les prestacions, a molts altres àmbits. Necessitem un departament professionalitzat amb unes estructures digitals fortes, i això també és un objectiu no només del nostre departament, sinó també de tota la Generalitat. Un dels objectius que ens va marcar el president Salvador Illa és aquesta agenda de transformació dels serveis socials, agenda de transformació també de l'administració, que també lidera el conseller Dalmau, i de fet el conseller Dalmau, dins d'aquest marc de transformació de l'administració, va identificar 10 tràmits principals que pels ciutadans, doncs, en termes de volum, de demandes, de també volum, de dificultats i de problemes, va identificar 10 tràmits com a prioritaris, i d'aquests 10 tràmits, 5 són del Departament de Drets Socials. O sigui que jo crec que és no només una prioritat del departament, sinó de tot el govern, abordar, i això com es fa? Doncs amb millores de gestió de processos, però també de tenir una infraestructura digital forta i acorda amb els temps en els que estem.
Clar, aquesta situació contrasta amb el que, per exemple, denuncien des d'entitats com Càritas, que expliquen que a l'hora de demanar ajudes s'exigeix un coneixement digital o unes eines digitals que molt sovint les persones vulnerables no tenen i que això també dificulta molt el seu accés a demanar aquestes ajudes, que molta gent que mereixeria rebre una d'aquestes ajudes acaba desistint per la dificultat d'accedir-hi, de poder fer aquest procés. Com es pot conjugar una cosa amb l'altra?
Bueno, jo ho veig justament al contrari. Quan tens una estructura digital forta i ben dissenyada, tot es torna més fàcil i més àgil. O sigui, no, aquest procés no vol dir que la gent hagi de fer més tràmits online i més complexos, a l'inrevés. El que volem és simplificar perquè qui pugui fer la sol·licitud de manera telemàtica online la pugui fer i alliberar recursos d'assistència personal per les persones que tenen dificultats i aquesta bretxa digital que són molt, molt àgils. O sigui que l'objectiu és aconseguir això. I, per exemple, la tramitació, la dependència i la discapacitat és un bon exemple, perquè fins ara el 80% de les sol·licituds de la dependència ens arriben en paper. A dia d'avui sembla mentida, però el 80% amb un formulari imprès en paper, jo quan m'imagino és notable. I això per què passa així? Perquè moltes vegades hi ha persones que ens ho han dit, no la persona, potser persona gran, sinó els seus fills, han intentat fer la sol·licitud online, però la trobaven tan complicada, tan complexa. A més, havien d'adjuntar tot el informe mèdic, que ho tenien en paper, ho havien de digitalitzar, pujar... Al final, inclús una persona vull dir que estem treballant en ordinadors tot el dia, desistien d'intentar fer aquest tràmit i acabaven fer-ho en paper. És això el que volem evitar, perquè els recursos d'atenció presencial els hem de reservar per qui realment no té una altra alternativa.
Mm-hmm. Aquesta situació, dificultats d'accés, aquest fet de que tota aquesta cosa vagi manual, està darrere d'aquest problema que hi va haver-hi amb les ajudes, en què va haver-hi persones vulnerables que van rebre més d'una ajuda i que després se'ls va reclamar aquest deute?
En part, sí. Els problemes que ens vam trobar amb la renda garantida de ciutadania també són el resultat de tenir una infraestructura digital molt fràgil que feia que la tramitació i la gestió d'aquesta ajuda es feia manualment dins del Departament de la Generalitat. I el volum de tràmits o de gestions que s'havien de fer estava totalment desacompassat amb la quantitat de personal que teníem, no? I una de les primeres coses que vaig fer va ser uns càlculs fàcils per dir a la Direcció General de Prestacions Socials tenim 100 persones contractades per gestionar la renda garantida. Per fer-ho manualment necessitaríem 3.000, tal com estava dissenyada, no? I llavors, jo me'n recordo els primers debats que els grups parlamentaris i altres persones deien és que necessites més personal. Dic, jo tinc 100 persones i demano més personal, potser en tinc 300, però em continuaran faltant 2.700 per arribar al 3.000. Vull dir, aquí el que fallava no era tant la gestió o el número de personal, és tot el model. Les prestacions en el segle XXI han de ser dissenyades per ser gestionades de manera automàtica, digital. Tenim eines digitals per fer-ho tot més automàtic. I això ens farà, doncs, en alguns casos, que haurem de ser menys flexibles en el sentit de ajustarem només amb les dades administratives que l'administració disposa i no amb declaracions informals d'una persona o potser... Però és necessari estructurar-ho tot amb uns formats que es puguin digitalitzar i automatitzar perquè puguem abordar, donar prestacions àgils, que la ciutadania no hagi de fer tràmits i és cabdal estructurar-ho d'aquesta manera, no? Digital, automàtic, i el que s'ha de canviar és el disseny de tot plegat.
Mm-hmm. Va ser un error reclamar aquest deute a les persones vulnerables?
Bé, jo no, malauradament no va ser un error perquè és un mandat legal. O sigui, la Generalitat té l'obligació legal de, quan es detecten pagaments indeguts, haver-los de reclamar. Jo el primer que vaig fer quan vaig arribar al Departament de Drets Socials i vaig veure la situació de que hi havia un volum considerable de persones que havien de rebre aquestes cartes notificant pagaments indeguts, vaig preguntar si podíem aturar l'enviament d'aquestes cartes fins tenir temps per valorar què es podia fer al respecte. Però hi havia alguns casos que ens van dir que estaven a punt de prescriure i que llavors s'havien d'enviar perquè, si no, posàvem en risc diguéssim, la seguretat jurídica dels propis funcionaris de la Generalitat, i això no ho podien fer. Llavors, tristament, hi ha coses que l'administració i la legalitat et marca que has de fer. L'únic que llavors el que van fer va ser estudiar quines eren totes les vies legals per intentar, diguéssim, condonar aquests deutes, perquè, en primer lloc, les persones no havien comès cap error. Les persones havien... o sigui, era l'administració la que no tenia un model per adonar-se amb agilitat que estava pagant de més. I llavors per això vam proposar aquesta condonació, aquesta amnistia, que finalment ha estat efectiva aquest dimarts, que ho hem portat a acord de govern, que deixa sense efectes doncs, tots aquests deutes que al final són per persones vulnerables i persones que no han actuat de mala fe. Llavors jo crec que això és una mica una estratègia de fer esborrany i compte nou, i ara dissenyar una prestació ben feta on les actualitzacions siguin ràpides i si cal reclamar quantitats petites, doncs ho farem amb agilitat, però el problema és quan s'acumulen quantitats tan grans com teníem fins ara.
Clar, la sensació també és una mica que aquí al final estan pagant una mica justos per pecadors, perquè aquesta amnistia beneficia els que no han pogut tornar els diners, però en canvi els que els han tornat no s'inclouen. De fet, ahir la síndica de Greuges insistia en reclamar que aquesta amnistia també s'amplia a les persones que han tornat els diners, perquè al final tots són persones vulnerables. No sé si aquesta possibilitat és sobre la taula o ja ha quedat totalment descartada.
Bé, ho estudiarem i veurem a veure què es pot fer en aquest sentit, però jo crec que també la gent, el que no volem tampoc és obrir més processos administratius, no? Vull dir, les persones també de vegades doncs, han ja pagat una quantitat, han fet net, i ara si obrim un altre procés administratiu per fer net, veure què han de tornar, què no han de tornar, algunes persones potser també els hi suposo un greuge. Llavors ho estem estudiant i veurem una mica quina és la demanda i ho valorarem.
La Generalitat assumirà la gestió de la renda garantida i l'ingrés mínim vital, perquè fa uns mesos, amb l'arribada del nou govern, es va acomiadar l'antic director de l'oficina. No sé si encara continua a presidència o assumirà drets socials aquesta oficina. Com queda tot plegat?
Bé, el que refereix és l'oficina del Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal, que això, diguéssim, no és una prestació de la Generalitat, sinó una potencial nova prestació que estava en aquesta fase de pilot. I aquesta és l'oficina que estava a presidència, ara va venir al Departament de Drets Socials, i això estem treballant en una prova pilot per aquesta Renda Bàsica Universal.
Però no queda aturat, com es va dir en el seu moment, ni es... Vull dir que continua endavant, que és una cosa que es manté.
I tant, continua endavant. Per això també vam voler canviar el director general, per tenir algú més del nostre equip i posar-ho endavant el més aviat possible. I el que farem és complir els acords de legislatura. Farem un pla pilot de la renda bàsica universal i redissenyarem o continuarem avançant en alguns aspectes d'aquesta prova pilot.
Però diguéssim... Si poden posar dates...
Si poden posar dates, doncs durant el 2025 hem de redefinir el projecte. Jo espero que a finals del 2025 ja puguem, diguéssim, començar una part del pilot. Normalment els pilots comencen amb una recollida de dades i esperem que el 2026 ja sigui un any en el qual ja comencem a, diguéssim, la fase de la implementació del pilot, i durant el 26, 27 i cap endavant començar a tenir dades de resultats i veurem. Però sí, ara estem a la fase de redefinir, diguéssim, el disseny d'aquesta prova pilot. Però llavors això va per una banda, i també em preguntaves per la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, que això són ja no en fase de pilot, sinó que això són prestacions estructurades que tenim al nostre país. I estem fent passos endavant per millorar aquest disseny de la renda garantida de ciutadania, que com deia dèiem just abans, aquesta situació de pagaments indeguts posa de manifest que necessitem un nou model, i ho estem fent, estem treballant, i en paral·lel estem fent passes per assumir la gestió de l'ingrés mínim vital. Tenim una coordinació molt estreta amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que és qui gestionava la prestació fins ara. Hem tingut moltes reunions i estem en nivell tècnic, transferint, diguéssim, el codi de programació, veient aplicatius informàtics, perquè tot vagi el millor possible, i també gestionant convenis del que es diu interoperabilitat de dades. Per gestionar l'ingrés mínim vital necessitem tenir dades dia a dia de l'agència tributària, del padró, de la seguretat social. Llavors, tot això és una infraestructura, doncs el que dèiem al principi, no? És tota una infraestructura digital que necessitem que estigui ben organitzada i funcionant bé, perquè després l'usuari, doncs, posant el seu DNI, pràcticament n'hi hauria d'haver prou. Aquest seria l'ideal, perquè quan tu tens tota una infraestructura digital i les administracions es parlen i es transfereixen dades, doncs l'usuari no té per què aportar tota aquesta informació.
Mm-hmm. Per cert, fa unes setmanes el president Illa va anunciar que es crearia una direcció general de la gent gran, que la gent gran i l'envelliment prendrien molta importància en aquest nou govern. No sé ara mateix com està la situació, si hi ha nom sobre la taula, si alguna cosa si s'ha avançat en aquesta direcció.
S'ha avançat i estem treballant amb el que es diu el decret d'estructura de segon nivell, on s'estructuren les funcions dins del departament, les diferents direccions generals, i es fan alguns ajustos. Això és, diguéssim, per tot el departament, però és el moment, diguéssim, on es poden crear, doncs, noves direccions generals. I en principi estem aquí, esperem que durant el 2025, doncs, ja puguem tenir aquest nou decret d'estructura amb la creació efectiva d'aquesta direcció de persones grans. I, sens dubte, reforçar tota aquesta àrea és una de les prioritats del govern. Necessitem estructures per fomentar un envelliment més actiu, més comunitari, i per també, doncs, tenir una direcció general que atengui específicament les persones grans.
Mm. Clar, en aquest sentit, farà un cosa d'un mes, la patronal de les residències de gent gran, l'ACRA, explicava que caldrien 25.000 places i fins a 20.000 professionals a Catalunya davant de l'envelliment del baby boom. Aquest és el gran repte de país que hem d'afrontar, aquest envelliment de les generacions del baby boom?
Sens dubte és un gran repte, i jo crec que la manera com encarem aquest repte definirà la propera generació, les properes generacions de la nostra societat. Perquè és molt important fer-ho bé. És molt important fer-ho bé i reforçar la qualitat dels serveis públics, l'atenció a les persones grans. Perquè quan tu tens uns recursos constants per donar servei a la població, però la població augmenta i la població envellida també augmenta i les necessitats creixen i tu tens els mateixos recursos, doncs lògicament la qualitat es va deteriorant. I quin és el problema d'aquest escenari? Doncs que llavors qui es pugui pagar una residència bona o contractar alguna persona té un bon envelliment, i qui no s'ho pot permetre té una qualitat deficient. O sigui, això justament és el que aquest govern està compromès a canviar. El nostre model és un model on els recursos i l'atenció a les persones grans continuaran millorant en qualitat i en volum per donar un millor servei per tothom, no? O sigui, això que diem nosaltres som el govern de tothom, això és el que es transmet. Volem que les persones tinguin un envelliment amb unes bones condicions per tothom, no només per qui s'ho pugui pagar. I estem compromesos amb això. Una part dels acords de govern és la creació de 6.000 places de residències durant aquesta legislatura, i això és un primer plantejament, però hem de veure si són suficients i després com planificar, doncs, no només aquesta legislatura, però jo crec que aquí és fonamental també tenir una mirada llarga i veure què necessitem que passi en els propers 10, 20 i 50 anys per assolir aquest nivell d'excel·lència de serveis públics i d'atenció a les persones grans.
Ha de canviar el sistema de residències, com es gestiona tota la qüestió de l'envelliment? Vull dir, per fer un envelliment més a casa amb cuidadors o més en edificis d'aquests compartits, per també per evitar les qüestions de la soledat no desitjada, que, per exemple, parlem avui aquí a la ràdio?
Sí. Bueno, en gran mesura s'ha millorat molt en definir un nou model de cures, no? Aquí el Ministeri de Drets Socials ha fet una aposta decidida, la Diputació de Barcelona, per exemple, també ha estat molt activa en definir aquest model de cures i, sens dubte, diguéssim, les noves residències que ara es construeixen o es creen ja són molt més, amb unitats de convivències més reduïdes, són molt més amables, no? I, en paral·lel, hem d'avançar, per descomptat, en fomentar l'autonomia a casa i que les persones doncs, puguin estar bé ateses a casa seva el màxim temps possible. Però també hem de ser conscients que segurament continuarem necessitant tot un ventall d'opcions i també centres residencials, per descomptat, segurament doncs, pels casos de dependència més greus. Llavors, el que hem de fer doncs, en aquest objectiu de mirada llarga és veure com ampliem tota l'oferta, en quines potser més, però fomentant tot això de la desinstitucionalització, que la gent estigui el màxim temps a casa, amb els suports que es puguin donar des de les administracions.
Parlant sobre les desigualtats, les dificultats per accedir a totes aquestes ajudes, etcètera, el que està veient-se cada vegada més, i tal com van confirmant diferents informes, per exemple, és que la meitat de les persones que viuen de lloguer a Barcelona viuen en risc de pobresa. O sigui, el fet de l'habitatge s'està convertint en un element de desigualtat, en un element que amplia la bretxa entre les persones riques i la classe obrera?
Sí, sens dubte. L'habitatge és un dels grans reptes i diguéssim, la desigualtat moltes vegades, fins fa relativament poc, s'acostuma a medir en termes d'ingressos, no? En termes de renda. Però la desigualtat d'actius, la desigualtat patrimonial, és encara potser inclús més important i més palesa, no? Hi ha una gran part de la ciutadania que, afortunadament, doncs, inclús no tenint salaris molt alts, però en algun moment heretarà un bé immoble i això li donarà una situació d'una mínima estabilitat. Això, lògicament, doncs, és fantàstic, però voldríem que això fos així per tothom. I, malauradament, les persones que tenen rendes baixes i en cap moment podran tenir heretar aquestes propietats o aquests actius, doncs es troben en una situació molt complicada quan els preus de l'habitatge continuen pujant, no? Llavors, per això, el model és un hem d'avançar cap a un model on hi hagi un parc d'habitatges públic molt més important i Catalunya, doncs, sent un país ric, ha de tenir uns bons serveis públics i, per descomptat, un parc públic d'habitatges.
Mm-hmm. En aquest sentit, falta una visió més transversal de la situació, és a dir, que l'habitatge continuï depenent de territori i no hi hagi com un pes més específic del Departament de Drets Socials, per exemple, és un error?
A veure, jo crec que al final els temes algú els ha de liderar i està molt bé que es reparteixin, diguéssim. Però jo estic en converses constants amb la consellera Paneque i jo crec que en molts àmbits del govern hi ha moltíssims temes que són transversals, no? Llavors, jo ho vam veure ahir, per exemple, amb el debat de l'Agència Integrada Social i Sanitària. Necessitem una estructura pels drets socials i salut a estar més integrats. Llavors, jo crec que això una mica, potser la gent així ho entén més fàcil, com a les escoles, que s'ha començat a treballar per projectes, no? El projecte de l'aparell digestiu i llavors fas una part de matemàtiques, una part de naturals, una part de socials. Jo crec que a la Generalitat i a les administracions hem de treballar així i aquest govern ho està fent. Hi ha un tema que és l'habitatge i això és transversal, però hi ha molts altres, no? L'estratègia contra la pobresa infantil, temes de salut mental, necessitem en molts àmbits un enfoc transversal i coordinar accions des de diferents departaments. I això ho estem fent i jo crec que és un actiu perquè, a més, doncs, aprens d'altres departaments, d'altres maneres de fer, i l'important és que hi hagi un lideratge d'algú clar, que, diguéssim, empenyi del carro, parlant planerament, però si les tasques estan repartides en més departaments, doncs jo crec que això suma més que resta.
Parlant de competències, d'agències i de departaments, si es confirma el traspàs de les competències d'immigració que estan negociant junts amb el govern de Pedro Sánchez, les assumirà el seu departament?
Dependrà de quines són aquestes competències, lògicament, perquè, per exemple, ahir que es parlava de seguretat a aeroports i ports, doncs això depèn d'Interior. L'acollida sí que depèn més dependria de la Direcció General de Migracions, però bé, depèn una mica de quines siguin aquestes competències de migració. Això també es veu a l'estat espanyol. Hi ha la Secretaria d'Estat de Migracions, que està al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, però hi ha tota una part a justícia, hi ha una part a interior, hi ha una part exteriors també, llavors en funció de les competències veurem com cau. Però el nostre departament sí que amb aquest nou govern ha assumit la Direcció General de Migracions i Refugi i tot el que sigui reforçar aquestes competències i poder fer més per acollir a les persones migrades, donar-los més suports i fomentar la seva integració i fomentar la seva incorporació a la societat, al mercat laboral, doncs és una de les nostres prioritats.
I està a favor d'exigir el coneixement del català per integrar aquestes persones, tal com exigeix Junts en aquest acord?
Bé, jo crec que el que és fonamental i molt important és que tothom que vulgui aprendre català tingui l'oportunitat de fer-ho. I no estem ni tan sols aquí. Vull dir, jo crec que sembla que l'escenari sigui que ningú vulgui aprendre català i llavors hem de buscar maneres d'incentivar que la gent n'aprengui, quan la realitat és que la població migrada genera una demanda d'aprendre català immensa i que no li estem donant una bona resposta. Llavors jo crec que jo començaria per aquí, que és un plantejament molt més pragmàtic i si un cop tu li has donat totes les eines possibles perquè tothom aprengui català es considera que no és suficient, doncs s'haurà de veure llavors com reforçar aquestes demandes o incentius a que hi hagi més català, però crec que hem de partir de la reflexió de que a dia d'avui hi ha molta gent que en vol aprendre i no estem donant les eines perquè ho facin.
Actualment també tenim un model que acompanya els menors d'edat no acompanyats mentre són menors, però el dia que fan 18 anys, com qui diu, els deixa a la seva sort i ja no tenen cap mena de cobertura. Aquest model ha de canviar? S'ha de buscar alguna manera d'evitar que quedin desemparats d'una manera tan, tan radical?
Bé, això no és exactament així perquè hi ha un programa d'acompanyament als extutelats que arriba fins als 23 anys. Se'ls dona suport mitjançant solucions residencials i també amb una prestació econòmica que tenen dret fins fa poc es va augmentar del 21 al 23. I Catalunya va ser pionera en donar aquesta cobertura durant l'etapa, diguéssim, d'extutelats perquè tots que tenim a la família algun jove de 18 o 19 anys som conscients que aquestes persones no estan preparades per ja poder valer-se per si mateixes en el món en el que vivim, amb els preus dels habitatges que tenim i amb les dificultats també d'inserció laboral i per no parlar d'aquest col·lectiu que a més arriba de base en problemes encara més complicats. Llavors aquest programa d'extutelats jo crec que és un actiu de que, com deia, Catalunya va ser pionera en implantar-lo, ara hi ha moltes altres comunitats autònomes que el tenen, l'hem de reforçar, l'hem de millorar per veure que tot estigui funcionant bé i això jo crec que també li hem de posar més llum, perquè hi ha molts nois i noies extutelats que estan a la universitat. No? Ara que de vegades l'extrema dreta ens critica quan es destina a ajudar aquestes persones i a més ho posa en relació amb ajudar la gent gran, no? Que a mi, com els dos col·lectius, em semblen que els hem d'ajudar tots, em fa una mica de ràbia parlant també planerament. Perquè Tu, si pots ajudar en un moment donat un jove que ha tingut tantíssimes dificultats a que vagi a la universitat o que faci una formació professional o que comenci a treballar, el retorn que això aconseguirà per la societat i l'economia catalanes és immens. I és meravellós que sigui així. Llavors, hem de continuar donant suport perquè tot el que aquesta persona porti en salaris, contribucions socials, impostos, compensa amb escreix aquesta inversió puntual que fem, i ja no parlem del component humà i de com estem ajudant a una persona, no?
Mm-hmm. Clar, ara vostè parlava d'aquests discursos d'extrema dreta i d'aquest, de fet, de posar-hi llum. Dic, no sé si l'impuls de les borses de les famílies d'acollida van en aquesta direcció, en què més gent s'assumi a aquest sistema, que més gent el conegui, en participi, d'aquesta manera també intentar desactivar aquests discursos d'odi.
Sí, sens dubte. La Generalitat a dia d'avui té doncs un volum de joves tutelats per la Generalitat molt gran i un percentatge notable en comptes...
De quina xifra estem parlant?
D'uns 2.000, 2.000 uh-huh. menors d'edat. Llavors, disculpa, jo crec que 2.000 són joves migrats sols, uh-huh. llavors venen de l'àmbit de les migracions, però hi ha uns altres, em sembla que són com 1.500 més, que venen, diguéssim que són joves que venen d'altres, o sigui, que també poden ser d'aquí, i que estan sota la tutela de la Generalitat. I d'aquests nens i nenes ens preocupen especialment aquells que estan en centres i aquells que estan en centres i són menors de 6 anys. Un centre residencial, malgrat la bona tasca que fan i tots els intents de donar una bona atenció a aquestes criatures, no és l'entorn ideal per un nen tan petit. Això, hi ha un ampli consens en la literatura científica, els professionals de l'educació, que no pot ser així. Llavors, el que hem de fomentar és que aquests nens i nenes puguin estar en acolliments familiars. Què vol dir una família d'acollida? És diferent d'una família d'adopció, perquè en les famílies d'acollida encara hi ha un treball amb la seva família d'origen o biològica, perquè es vol valorar si poden retornar realment amb la seva família d'origen, no? Pensem que de vegades són les famílies d'origen tenen problemes de desestructuració, de vegades doncs, de drogodependència, però de vegades són problemes que es poden solucionar. Llavors, mentre hi hagi una possibilitat de retorn, en comptes de l'adopció, hi ha la via de l'acollida. No? I aquesta acollida pot ser, com deia, en centres o en famílies acollidores. Llavors, el model que hem de potenciar és que hi hagin més famílies acollidores per donar un entorn familiar a aquests infants que a sobre doncs, tenen aquesta situació, moltes vegades dramàtica, que ja han patit, diguéssim, una separació de la seva família. I a dia d'avui tenim a Catalunya 280 menors de 6 anys que estan en centres en comptes de famílies d'acollida. El que hem fet des de la Generalitat és valorar per què no hi ha més famílies acollidores, quines eren les seves demandes, i fer un pla de xoc per donar més suport a aquestes famílies acollidores i fomentar, i també fer una crida a la ciutadania perquè més famílies s'engresquin. Qualsevol família, qualsevol persona pot ser una família acollidora mentre tingui una mínima estabilitat econòmica i tingui un mínim temps de dedicació per poder fer aquesta tasca. No? Jo crec que això també és important remarcar-ho perquè les persones de més de 60 anys també és un col·lectiu que de vegades no s'hi veuen, no?, sent família acollidora, però un 40% de les famílies d'acollida amb acolliment d'urgència tenen més de 60 anys. No? Aquest acolliment d'urgència és un acolliment per 6 mesos, normalment per nens molt petits, inclús nadons, per poder, diguéssim, tenir un temps de 6 mesos per fer una valoració de si han d'anar amb una família d'acollida de llarg termini o si han d'anar a l'adopció. No? Però aquest termini de 6 mesos, doncs, hi ha moltes famílies de més de 60 anys que ho veuen com una opció també per donar-li una vida millor a un nen o nena que necessita doncs, tenir durant uns mesos un acolliment familiar mentre s'esclareix la seva situació.
Mm. Vostè ara parlava de les demandes d'aquestes famílies perquè els va portar a fer aquest pla de xoc. No sé quines són aquestes demandes. Es tracta de qüestions econòmiques, bàsicament?
No són tant qüestions econòmiques, perquè hi ha prestacions generoses que donen suport a aquestes famílies acollidores, però la seva principal demanda és que l'administració no estava complint els terminis de valoració, no? Amb cada menor hi ha d'haver una valoració per veure si com està la seva família biològica, si pot retornar i quina és la millor solució per a aquest nen o nena. I aquests informes, que en principi haurien d'estar en 6 mesos, estaven trigant un any o més. Llavors, la primera mesura que hem fet és reforçar els equips de manera que l'administració pugui complir terminis i podem donar-li la seguretat a aquestes famílies que el que ells es comprometen doncs es complirà per part de l'administració. I també hi havia altres demandes, com per exemple suports a la tramitació documental d'aquests nens i nenes, que també hem posat en marxa un pla de xoc per millorar aquests acompanyaments. Llavors, creiem, hi ha altres mesures, però creiem que amb aquestes dues principals confiem que siguin suficients perquè hi hagin més famílies que s'engresquin a fer aquesta tasca tan emocionant i tan commovedora, perquè les pròpies famílies d'acollida ho expliquen, no? Com de transformador és aquest procés i com d'enriquidor és donar-li una millor oportunitat a aquests nens i nenes que tenen situacions tan complicades.
Mm-hmm. Per cert, al Parlament, una de les lleis que s'havia estat treballant la passada legislatura i que estava a punt d'aprovar-se però amb les eleccions va quedar penjada, és la llei del sensellarisme per erradicar aquesta situació. A més, és una llei que compta amb un ampli suport perquè hi han participat moltes associacions que coneixen la situació, etc., que han treballat aquesta llei perquè sigui una de les més completes. No sé si aquesta nova legislatura es tirarà endavant, s'aprovarà definitivament, si hi ha algun calendari que es pugui comprometre.
Bé, sens dubte, impulsar aquesta llei és una assignatura pendent que també impulsarem i reforçarem perquè, com deies, és cabdal donar una solució i uns acompanyaments a aquest problema tan greu que tenim com a societat, que és el sensellarisme. Llavors, jo crec que hem de fer una aposta decidida i espero que ho veiem durant aquesta legislatura.
Però no hi ha calendari, de moment.
De moment no, però estem treballant en aquesta línia. Sí.
Uh-huh. I una última pregunta ja per acabar, i relacionada també amb les persones que estan en situació sense llarisme, és el tema de l'empadronament. S'ha parlat molt de les dificultats que està posant, per exemple, l'Ajuntament de Ripoll per empadronar, però també l'Ajuntament de Barcelona ha canviat els criteris i les entitats que treballen amb persones en situació de sense llarisme, per exemple, han denunciat que això complicava la situació d'aquestes persones i els hi feia més difícil accedir a serveis bàsics com, per exemple, la salut. No sé si des del govern es plantegen algun canvi normatiu o alguna acció per evitar que els ajuntaments posin impediments a l'empadronament de les persones sense llar.
Bé, l'empadronament és un dret bàsic que, com tots els altres drets, la Generalitat ha de vetllar perquè es compleixin, no? Llavors, jo crec que estarem vigilants per aquestes qüestions i sens dubte, doncs, s'ha d'abordar i s'identifiquem casos en els quals s'està posant aquestes traves, doncs posar-hi remei, sens dubte.
Mm. Consellera Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials, moltíssimes gràcies per haver participat al programa Els Matins de Ràdio Estel avui. Per cert, que em sembla que ha portat algun lot de productes amb aquesta campanya que estem fent de donatius per a la gent gran.
Sí, us hem portat uns sabons de la Fundació Arrels, fets per persones en situació de vulnerabilitat, i és una petita contribució a aquesta marató que esteu fent, que també us dono l'enhorabona per aquesta iniciativa tan necessària per la nostra societat.
Moltíssimes gràcies, consellera. Moltíssimes gràcies per haver participat al Matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres i bones festes.
Ràdio Estel.